Ho tenim al cap, una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer. A la nostra secció Ho tenim al cap de Cugat Ràdio, avui ens visiten els amics, perquè ho són a més, Associació Vallès Amics de la Neurologia, de tant en tant els tenim aquí a 91.5 de la FM. Saludem a la seva sotspresidenta Cristina Urriza, molt bon dia.
Bon dia.
I com no, Laura Perea, responsable dels serveis d'Avant, bon dia també.
Hola, bon dia.
Estàvem aquí comentant fora d'antena la molta feina que realitza l'entitat aquí al municipi, una de les més actives també a nivell de tota la comarca, però ens agradaria que expliquéssim als oients, i ja sé que costa resumir, però una mica l'objectiu d'Avant i el sentit de ser d'aquesta entitat que dona aquí servei al nostre municipi. Cristina, com definiríem aquest col·lectiu?
Bé, jo diria que una mica les entitats sorgeixen davant de la necessitat de que l'administració, els mitjans, no cobreixen les necessitats que tenen els malalts amb aquest tipus de malalties. Llavors, la funció que tenim a les entitats és precisament la de cobrir aquest forat que no pot arribar a l'administració. El problema de les nostres entitats és que, com són sense ànim de lucre, necessiten uns fons i depenem molt directament també de la pròpia administració, no? Però bueno, el que fem és complir aquesta funció social.
A més, Laura, per fer-nos una idea, perquè ara la gent és quan et quedarà impactada, quantes persones arribeu a ajudar aproximadament a les diferents seccions, Alzheimer, Parkinson, però en definitiva, abans, si parléssim de Sant Cugat, perquè també teniu seu a altres localitats de la comarca, de quantes persones, usuaris, us esteu acostant?
Al llarg de la setmana passen per la nostra seu 100 persones, vale? Diferents, entre cuidadors, afectats, qualsevol familiar, però són 100 persones que tenen un servei pactat amb nosaltres, des d'un suport psicològic que ve cada 15 dies, a una informació a la treballadora social per alguna ajuda, o no, un servei de rehabilitació o estimulació. Però al llarg de la setmana sobre més de 100 persones en aquest any.
Si fas un càlcul aproximat al llarg de l'any i d'atencions, podríem dir, o sigui, més de 5.000 al llarg d'un any aproximadament.
Sí, no, d'atencions moltes, perquè hi ha persones, jo t'estic comptant 100 persones,
que
però hi ha persones que venen dimarts i dijous, per la qual cosa jo t'estic comptant una única persona, però estem fent dues assistències a la setmana.
Déu-n'hi-do, doncs per ser una feina desinteressada d'una entitat que vol treballar al camp sempre difícil de les malalties neurodegeneratives, doncs és una tasca a tenir en compte que recordem desenvolupant a la Casa de Cultura al carrer Castellví. Quin és el consell que doneu sobretot a l'hora de fer aquesta primera presa de contacte amb la gent que per primer cop va avant i va amb aquests dubtes, de no saber fins a quin punt doncs els pot ajudar o no, què els hi podem dir? Sobretot aquelles persones que són una miqueta reticents, no?, a posar-se en contacte amb una entitat que se'ls pot complicar encara més la vida, i això no és així, oi que no, Cristina?
No, al revés. La idea seria precisament que de seguida que la gent s'assabenta que té una malaltia d'aquestes, s'adreci a una entitat, bueno, com la nostra o d'un altre tipus de malaltia. De fet, el nostre lema sempre ha sigut el nostre sol, no? I una mica pues, el que volem fer precisament és, en un moment donat en què la gent rep els diagnòstics que la gent s'atabala molt, que no sap què fer ni on té que anar, pues acudir a aquestes entitats com la nostra, perquè si més no els hi podem fixar una mica quines són les alternatives que hi ha, no? Que sempre n'hi ha, ja no només des del punt de vista del propi malalt afectat amb els serveis que pugui rebre, sinó com deia la Laura també de les famílies i del propi cuidador, donar-li també informació sobre les ajudes socials que poden haver-hi, és a dir, és aquesta la nostra primordial funció.
Del públic, podríem dir, entre cometes, Sant Cugatenc, que és el que remarcaries més?
Clar, tenim una població més jove, ¿vale? És a dir, no és una població gent gran, tot i que tenim molt Alzheimer, també ens trobem amb malalties com un ictus, Parkinson, que surten una mica amb una edat més jove, no? Encara moltes vegades en edat laboral. Llavors sí que tenim, per exemple, és a dir, en comparació amb les altres ciutats que estem dintre de la comarca, tenim una incidència d'ictus molt alta, i de fet tenim un grup específic d'ictus on es treballa fisio, logopèdia i teràpia ocupacional, i és un grup que sempre està ple, perquè és allò, hi ha una demanda i s'acosta molta gent a demanar-te informació sobre aquesta malaltia.
Laura, ens ha cridat molt l'atenció que teniu aproximadament una miqueta quantificats pel que fa al número de persones, les afectacions que hi ha aquí detectades al municipi. Estem parlant que quan parlem de demència, a Sant Cugat parlaríem al voltant d'unes 1.000 persones. Per exemple, si parlem d'un accident vascular cerebral, a Sant Cugat unes 1.100 aproximadament. També tenim dades sobre el Parkinson, 120 persones que tingueu localitzades, i l'esclerosi múltiple al voltant de 40 persones. I creieu que hi ha prou informació, ja, podem dir, sobre el tema de les malalties neurodegeneratives, que ja hem donat un pas endavant d'aquella època en què la gent doncs, no s'ho esperava, no ho entenia, no sabia a qui recórrer, hem donat un pas endavant?
Depèn dels temes, és a dir, sí que hi ha malalties, Alzheimer, Parkinson, que cada vegada es té més informació, però hi ha un problema. Es té més informació, però a vegades et venen amb un diagnòstic molt inicial d'un Alzheimer i com tenen massa informació, venen més angoixats dels que toca. I a vegades que no tots els Alzheimer evolucionen igual, no tots són agressius, no tots són dòcils, no tots acaben enllitats perquè si et dona molt gran no li dona temps a la malaltia a evolucionar, que a tu t'arriba l'hora de marxar i ja no hi ets aquí. Llavors, sí que tenim informació, però a vegades és això, la informació no és tota la correcta, perquè et ve d'una veïna, et ve d'un amic, d'un familiar, i després continua havent malalties que continuen sent les grans desconegudes. Si jo he dit paràlisi supranuclear progressiva, esclerosi lateral amiotròfica, una distonia, la gent continua sense saber que això existeix. Ho sap a qui li toca. I d'entrada rebre un diagnòstic d'una cosa que no tens ni punyetera idea del que és, costa. Vale? I a més et costa que la població t'ho accepti, no? I ho entengui.
Com treballeu precisament això als diferents municipis on actueu, Cristina? Campanyes informatives, com combateu aquest desconeixement per les persones sobre coses que ens poden afectar en qualsevol moment a qualsevol de nosaltres, que no estem exempts nosaltres?
Bueno, una de les funcions, de les finalitats que té l'AMA precisament és la difusió. Difusió pues, mitjançant conferències o, per exemple aquí a Sant Cugat, a través de l'Ajuntament que va finançar l'elaboració, bueno, que vau fer vosaltres al Cugat.cat un DVD sobre l'ictus. Es fa, per exemple, xerrades als casals o a altres entitats o per fer difusió també d'aquesta malaltia i bueno, hi ha actes també de sensibilització de totes les malalties, no?
El servei d'acollida, una miqueta com va? O sigui, aquell primer contacte, exactament, com el podem visualitzar?
Una miqueta ens arriba la família, o perquè truca o perquè es presenten a la Casa de la Cultura, i llavors tant la treballadora social com jo com a responsable li fem l'acollida, és a dir, és una hora on la persona t'explica tots els seus dubtes, totes les seves mancances, totes les seves preocupacions, i tu expliques en què, només la part, que l'entitat li pot ajudar en aquell moment. L'entitat és molt gran, fa moltes coses, i a vegades que donar un extra d'informació en aquell moment no és adequat. És més important que si tenen una gran preocupació en aquella primera visita sortint amb una mica de... Bueno, nosaltres sempre ho diem, surten amb una altra cara de la que entren, no? Perquè a vegades veuen un petit raig de llum que entra i que dius, mira, l'agafarem i a veure si comencem a veure que les portes s'obren, que les finestres entra llum i no estem a les fosques, no? Llavors intentem donar aquesta la informació. Una vegada ja s'enganxen una miqueta perquè han trobat una petita solució amb nosaltres, ja anem una mica complementant la informació, no intentem donar-li tota de cop.
Senyores, el tema del voluntariat, com el portem? Ara estaran contentes perquè tenim una oficina del voluntariat, que a veure si es nota una mica i anem tenint gent interessada en participar doncs, en diferents activitats, ja sigui de van o de qualsevol altra entitat. Com tenim els voluntaris?
Precisament aquí a Sant Cugat ens en fan falta de voluntaris, ens en fan falta forces. Perquè és un tema que el tenim encara. Vull dir, el tema de serveis aquí a Sant Cugat, jo dic que en relació a les altres seus on estem, curiosament aquí a Sant Cugat la gent rep molts serveis, però el que és el component associatiu de l'entitat, el participar en actes que es fan, el voluntariat, costa més, curiós, costa més. Possiblement no sabem si és perquè hi ha molta oferta o potser que encara no ens coneixen prou, que la gent s'allunya potser d'una mica del tema de la malaltia, no sabem a què, però bé, realment estem molt, molt contents, molt satisfets de la creació d'aquesta oficina i esperem que sigui una font que ens nutreixi de voluntaris.
Us passa això, que, sí, que costa una mica que la gent s'activi amb el tema del voluntariat?
Costa una mica. Els que tenim després ens coneixen, estan molt contents, però realment el que et vagi entrant, no? Perquè a més el tema voluntariat depèn d'un tema d'implicació i de temps de la persona. Llavors, a vegades et ve una persona, està 6 mesos perquè té temps, però troba feina o té qualsevol cosa que no li és compatible amb l'horari i ja et deixa de venir i no tens com una altra llista d'espera per poder entrar, no? Sinó que estàs un temps sense ningú fins que torna a aparèixer alguna persona.
Doncs hem de fer una crida per la ràdio, senyora Urriza, i que la gent s'apunti i que pugui doncs veure de prop patir aquestes malalties neurodegeneratives, que sobretot el voluntariat acostuma a ser gent ja sensible en aquest tema perquè té un familiar o perquè té algú a prop que ho pateix, i llavors potser el que costa és aquell voluntari que realment diu, mira, no tinc cap familiar però vull abocar-m'hi amb això, no? Jo suposo que també la mateixa entitat pot ser un ganxo, no? A vegades per trobar aquestes persones costa, és una cosa dura, i suposo que aquest tema de voluntariat, quan es veuen realitats tan difícils, a vegades pot tirar una miqueta enrere, no? Però podem explicar coses positives que dona ser voluntari.
Sí, i tant, però és com el treball al costat de persones amb malalties neurològiques, realment és superagraït. Jo sempre ho dic, igual no serviria jo per treballar una atenció al públic, perquè la gent normal no és tan agraïda. Tu vas a un bar i no estàs donant les gràcies. Tu surts d'una primera visita i només la cara, el que us deia, no? La cara, com li canvia la persona de dir, veig un raig de llum i m'agafaré aquest, ja t'ho agraeix. D'alguna manera sempre hi ha un agraïment indirecte que jo crec que en altres situacions o amb la població en general no ens passa, no? Són persones que necessiten i que si els hi dones una miqueta això ho agraeixen molt.
I el suport psicològic, ja anem acabant, perquè jo penso que, i sempre ho heu dit, que no només hi ha el malalt, pròpiament dit, sinó també el malalt, que a vegades esdevé aquesta persona que està al voltant, a l'entorn immediat del malalt, i que pateix a vegades les conseqüències d'aquesta malaltia neurodegenerativa. És molt important que hi hagi una fortalesa en aquesta persona, i a vegades vosaltres ho heu de transmetre, no? Perquè a vegades hi ha baixades i pujades dels estats d'ànims d'aquesta persona, i és primordial que l'entorn del malalt estigui en plenes facultats, i a vegades no és difícil això, no és fàcil.
No, realment, sobretot amb les malalties tipus Alzheimer, o sí que la persona afectada pateix, però arriba un moment pues, que no és tan conscient, no? Que pateix molt més són la gent que està al seu voltant. Però, per exemple, en els casos de ictus, pateixen realment molt la família i el propi afectat. Per exemple, en el cas de ictus, les persones que els hi costa parlar, que es volen expressar i no poden, no s'entenen, tot això va creant un estrès en l'àmbit familiar molt, molt, molt important, eh? Per això també, bueno, es fan també vacances de vacances que són per la gent que pateix aquest tipus de problemes, i per les famílies una mica pues, per també compartir experiències entre el familiar, i després el suport psicològic que és només pel afectat sinó per la pròpia família.
Doncs acabem, Laura, què han de fer les persones que ens escolten si encara no són amics davant? Què poden fer per formar-ne part?
Trucar a la Casa de la Cultura, preguntar per Laura, Perea o si no qualsevol membre de l'equip de l'Avant, i si no, passar-se un dimarts o un dijous, que estem sempre de 9 a 2 allà disponibles.
Doncs moltíssimes gràcies, i gràcies per protagonitzar aquest espai a Cugat Ràdio amb la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer, i ho tenim al cap, i agraïm la col·laboració de Laura Perea i Cristina Urriza. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i bona feina.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.